Aquest tema que sona és del músic Eustaquio Álvarez i s'anomena espècie invasora, com per exemple aquesta que sentim de fons. És la cotorra argentina, un animal al·lòcton que ja s'ha fet la mestressa dels nostres parcs i ciutats, que en molts casos han passat a ser zones pertorbades, podríem dir. Del problema que generen les espècies invasores com aquesta, en volem parlar una estona amb tot un especialista a qui volem felicitar. Parlem de l'ecòloga Montserrat Vilà, que ha estat recentment guanyadora del Premi Nacional d'Investigació Alejandro Malaspina. És un guardó del Ministeri de Ciència dotat amb 30.000 euros. Senyora Montserrat Vilà, bona nit i enhorabona.
Bona nit, gràcies.
El Ministeri destaca les seves contribucions en el camp de l'ecologia de les espècies exòtiques invasores i la seva aplicació a la conservació d'ecosistemes. Què ha suposat per vostè i el seu equip aquest reconeixement?
Una alegria molt gran i també un agraïment general, perquè tenim molts col·laboradors tant nacionals com internacionals, i la veritat, doncs, això vol dir que hem fet molt bona feina. I també, sobretot, jo agraeixo als estudiants que he tingut, els postdoctorals, perquè sense ells, doncs, no hauria fet res. Mm-hmm.
Vostè és investigadora del CSIC, del Departament d'Ecologia Integrativa, professora de recerca de l'Estació Biològica de Doñana. Quins problemes es troben al coto de Doñana?
Bueno, al coto de Doñana o a Doñana en general, els problemes, la manca d'aigua, per exemple, les espècies exòtiques també és un problema, la qualitat de l'aigua, que també ha canviat, i problemes generals de conservació de molts ecosistemes que estan a les zones costaneres.
I podem dir que les espècies exòtiques invasores representen un dels principals problemes que amenacen la biodiversitat mundial?
És un dels problemes, sí. No el més important, i depèn d'on, però és un problema important, sí.
És el cas de la cotorra argentina, la tortuga de Florida, el bisó americà, el cranc de riu americà, el silur, el mosquit tigre i, més recent, la vespa asiàtica. Mira-la.
Sí.
Quina relació hi ha entre aquestes espècies i el concepte de zones pertorbades?
A veure, doncs, que les zones pertorbades és una zona que ofereix, com si diguéssim, un espai lliure, on hi manquen competidors natius i, per tant, les espècies exòtiques s'hi poden establir i expandir-se.
Quina són quina és, per dir-ho així, la gran aportació amb la seva investigació que estan fent?
Nosaltres, sobretot, crec que l'important ha sigut que ens hem fixat en els impactes que tenen. Perquè bueno, hi ha molts estudis a fer, no? Poden ser doncs, estudiar les característiques que tenen aquestes espècies, veure d'on provenen, com entren, però sobretot crec que hem aportat molt en tenir una visió molt ampla de quins impactes té, perquè poden tenir impactes en la biodiversitat, en els serveis ambientals, en la qualitat de vida, en la salut pública, en l'economia. Realment hem fet feina.
I per fer-nos a la idea, quin és el principal problema que d'alguna manera tenim, al qual ens enfrontem?
Bueno, en general, això, que són espècies que poden afectar a sectors molt diferents, a l'agricultura, per exemple, les males herbes o les plagues, a la salut pública, per exemple, el mosquit tigre, a la biodiversitat, per exemple, el silur, no? Que allà on hi ha silur doncs no hi ha peixos autòctons. I després també aquesta globalització biòtica, no? Aquesta homogenització de la flora i la fauna d'arreu del món.
Em sembla que un dels titulars podria ser hostes vingueren que de casa ens tragueren, no?
Sí, realment és així. Sí, perquè moltes d'aquestes espècies són molt competidores o depredadores de les espècies natives.
Jo no puc evitar pensar en aquesta cotorra argentina quan la veus al parc. Escolta'm, ja els coloms no s'hi atreveixen, eh?
No, realment competeixen amb els coloms, amb els ratpinyats...
Amb els pardals, sí, sí.
Amb els pardals. No, i a més també poden tenir molts impactes a l'agricultura. Això encara no està passant aquí. Però, per exemple, a Israel, i aquí a Sevilla també tenim casos, les cotorres que fan malbé els camps de girassols.
Fixa't.
I les poblacions de les cotorres estan en creixement exponencial. O sigui, això no és un no parar.
I, és clar, tot això és fruit del nostre, de la globalització, que es diu?
Sí, això és fruit de la nostra activitat. Algunes espècies les hem introduït de manera, bueno, volguent-ho, no? Com les mascotes o les plantes ornamentals, i algunes han entrat de manera accidental, com a males herbes, com a contaminants, a través dels corredors artificials, per exemple, el canal de Suez seria un cas, no? Doncs d'un canal que comunica el Mar Roig amb el Mar Mediterrani i les espècies del Mar Roig s'entren. Doncs,
i amb la informació que vostès doncs, aconsegueixen, les administracions corresponents es posen les piles?
Mira, això és un altre dels nostres èxits, crec, que és que hem fet molta transferència a l'administració i hem influït molt en les polítiques en aquest camp, tant a nivell de l'estat espanyol, a Catalunya també, i a escala europea. O sigui, hem pressionat molt i hi ha unes regulacions, però, esclar, són insuficients.
No n'hi ha prou, no?
No n'hi ha prou i, a més, són difícils d'aplicar i després també són, pot ser, desconegudes i la gent no ho sap. O sigui, es continuen venent moltes plantes i molts animals que no es podrien vendre, per exemple.
És a dir, que el comerç hauria d'estar més regulat en aquest sentit?
Hauria d'estar més regulat, sí. Em sap greu dir-ho, però, clar, és que com que pots comprar qualsevol cosa per internet o pots moure't d'un país a un altre dins de la Unió Europea de manera que vulguis, clar, és que pots entrar moltes espècies.
Per cert, per què Catalunya és especialment sensible, segons assenyala el projecte ExoCat?
Bueno, per diversos motius. Un estudi que vam fer fa molt temps, hi ha una relació molt important entre el número d'espècies invasores, per exemple, les vies de comunicació, la densitat de població. Com més gent hi ha, doncs més pressió de propàguls hi haurà, més espècies i més vegades i amb més abundància s'introduiran, no? Catalunya també té molta costa, la zona de costa és una zona molt favorable climàticament per les plantes. A més, és una zona molt urbanitzada, per tant, doncs s'han plantat moltes espècies. Hi ha moltes infraestructures, també s'han plantat moltes espècies exòtiques en els talusos de les autopistes, per exemple. I després també està molt relacionat, així a escala més macro, no? Doncs amb el benestar social, no? Si un lloc, doncs, podem comprar més mascotes, podem invertir més en jardineria, viatgem més, ens moguem més, tenim més infraestructures, doncs segur que també tindrem més invasions, això està clar, eh?
Montserrat, ben segur, algun oient diu, bueno, jo què hi puc fer a tot això? Què podem fer cada persona?
Podem fer coses, per exemple, consumir més productes de proximitat. Si tenim un jardí, doncs podem tenir cura allà on deixem la brossa, no deixar-la al medi natural, allà en un camp que hi hagi abandonat al costat. Quan comprem una mascota, doncs ens hem d'assabentar que sigui una mascota que no tingui perill de poder ser invasora i mai deixar-la en un estat salvatge si no ens agrada, que és el que ha passat, per exemple, amb les tortugues. Fan grans, ningú les vol tenir a casa i llavors dius, mira, ai, pobreta, la deixaré aquí, en aquest rierol.
Aquí ja s'espavilarà. I allà podria entrar la música del txaran, txaran.
Sí.
Jo estic pensant ara amb els senglars. Què me'n diu vostè?
Ai, els senglars, sí, n'hi ha molts. S'ha de controlar la població dels senglars. Hi ha molts llocs que no n'hi havia de manera natural, s'han introduït i són una plaga impressionant.
Quan la sento parlar, em ve a la ment aquella història que es va protagonitzar als anys 80 dels caimans a les clavegueres de Nova York. Es veu que la gent agafava de petitets i, clar, es feien grans i els tiraven per lavabo.
Sí, doncs hi ha serps, per exemple, a les Canàries. Hi ha serps que han entrat com a mascotes i estan en el medi natural.
Sí, imagina't. Aquells es feien grans, eren albins, quedaven allà secs i, escolta'm, amb aquella bocassa allà sota les clavegueres.
Sí, però, bueno, a part d'aquestes espècies que són més grans, més carismàtiques i ens hi fixem més, també hem de pensar en tota una sèrie de microorganismes que poden ocasionar canvis molt importants, per exemple, en les característiques del sòl. O sigui que això, no només estem parlant de vertebrats o mamífers o arbres exòtics, sinó de tot tipus d'organismes. O sigui, és com si seguéssim barrejant la flora, la fauna, els microorganismes de tot el planeta.
Ens ho diu Montserrat Vilà, que és empordanesa, distingida amb el Premi Nacional d'Investigació Alejandro Malaspina, un guardó del Ministeri de Ciència, el Premi Nacional d'Investigació per la seva investigació en el camp de l'ecologia de les espècies exòtiques invasores i la seva aplicació a la conservació d'ecosistemes. Senyora Vilà, que tingui un bon any i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.